Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Avui, molta gent escolta la ràdio per mitjà dels dispositius mòbils. L'iPhone, l'iPad, el telèfon, per internet. Les pregàries arriben a llocs insospitats i poden ajudar persones ben diverses. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Pel·lícules per alimentar l'esperit. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, fa balanç de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. En la 14a edició s'han projectat 20 pel·lícules a 30 sales d'arreu de Catalunya. Vendrell ha assenyalat que aquest tipus de cinema ajuda a la cohesió social i interreligiosa.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antius Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antius Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antius Xixona.
Antius Xixona.
Turrón, turrón.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar. Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Nolasca Karim, que ens presentarà Alzheimer, envejecimiento y demencia, la guia imprescindible per afrontar-nos a la malaltia del nostre segle. Nolasca Karim avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim el gust i l'honor de tenir... Jo penso que una de les persones més importants de Barcelona en el món de la medicina, que jo fa anys que he tingut el gust de conèixer, que és el doctor Nolasca Karim. És un personatge de primera fila i un que resol molts problemes, dit inclús per d'altres companys d'ell. I, per tant, com cada setmana, procedirem a fer-li l'entrevista amb les nostres preguntes de rigor. Què tal, Nolas? Com estàs?
Bé, bon dia.
Aviam, què dius que val aquesta malaltia de l'Alzheimer, tu?
Fent un càlcul a partir de la població major de 85 anys i la freqüència de la malaltia a partir dels 70 anys i considerant que cada persona afectada té un cost d'uns 30.000 euros a l'any... que moltes famílies que ens poden estar escoltant en aquest moment trobaran que és una xifra pel cap baix, 30.000 euros a l'any. Vol dir que és... no arriba a 3.000 euros al mes. Generalment el cost és més alt. Però considerant aquesta mitja, ens porta a un càlcul per Espanya de 24.000 milions d'euros a l'any. Quasi el mateix que la Unió Europea està reclamant al Regne Unit per anar-se'n. Una quantitat que fa escalofriar.
No, això segur, Déu-nos en guard. Jo preferiria estar mort abans de tenir aquest tipus de malaltia. Això t'ho deus haver sentit a dir moltes vegades, oi?
Perquè la malaltia d'Alzheimer despersonalitza. O sigui, de la mateixa manera que es menja el pensament dels pacients, acaba destrossant els sentiments i les emocions dels familiars. O sigui, no dona dolor físic, però, en canvi, dona un dolor moral molt important, més a la família, als qui l'acompanyen, que al propi malalt.
L'Alzheimer és curable?
En aquest moment, no. Tenim tractaments en fase d'estudi, vol dir que amb un futur més o menys proper, però que jo no m'atreviria a quantificar, però estem parlant d'anys, i pot haver-hi un tipus de tractament eficaç, però en aquest moment l'únic que tenim són tractaments per les complicacions o pels símptomes associats. Vull dir que si una persona doncs es deprimeix, se'l pot desdeprimir. Si està angoixada, se'l pot tranquil·litzar. Si té insomni, se'l pot fer dormir. Si està agitat, se'l tranquil·litza. Per això hi ha bons tractaments, per això sí.
El personal té dret a saber el diagnòstic i el pronòstic, no?
Això és l'ètic. I jo ho he defensat tota la vida i fa 55 anys que em dedico a aquest tipus de problemes.
Què és una proteïna normal?
Una proteïna anormal. És aquella... També ara està a moda dir-ne proteïnes tòxiques. És aquella proteïna que s'ha plegat de forma anòmala. Perquè els que ens escolten ens entenguin, podríem dir que una proteïna és una cadena d'àcids nucleics o nucleòtids que, en el fons, és com una cinta. I aleshores, com si agaféssim un manyoc de 4 o 5 cintes de colors diferents, allò és una proteïna. Si la proteïna aquesta canvia de posició, si les cintes canvien de posició en l'espai, es converteix en proteïna anormal i tòxica. Posaré un exemple, si em permet. El bacallà. El bacallà salat, que per menjar es dessala, és molt diferent que l'escrei, que és el bacallà que ara, precisament des de fa uns anys, n'hi ha molt al mercat, que és el bacallà fresc. Tenen dos gustos absolutament diferents. És pel mateix, perquè les proteïnes de la carn del bacallà han canviat de posició gràcies a la secada i a la sal. I aleshores donen una textura diferent. El Josep Pla deia, diu, està transmutat. Ell no sabia el que eren les proteïnes, però ja veia que això anava per aquí.
Contra més anys vivim, més possible de tenir més possibilitats ja de tenir un deterioro cognitiu, no?
El primer factor de risc per un deteriorament cognitiu vinculat a la malaltia d'Alzheimer és l'edat. Abans dels 70 anys és poc freqüent la malaltia. A partir dels 70 anys ja estem amb un 5% de la població que va ascendint i és un 30% després dels 90 anys. Vol dir que per sobre dels 90 anys estem amb una persona afectada de cada 3. Això es pot considerar que és alarmant, però també pot tranquil·litzar si es llegeix a la inversa. Perquè si n'hi ha una persona afectada de cada 3, vol dir que n'hi ha 2 que no ho estan.
Per què Espanya té més malalts que altres països? Serà perquè vivim més, no?
En part pot influir que vivim més. De tota manera, aquesta supervivència més llarga a Espanya, en aquest moment ja estem pràcticament... arribant als 81, 2 més les dones, 2 menys els homes, O sigui, en poc, en 15 anys hem passat de 79 a 81 anys. Això és cert, però després hi ha un altre factor que jo penso que és important. I la comparació que més és més fàcil és amb Alemanya. Els nens alemanys a l'escola estudien un instrument musical i de la mateixa manera que hi ha un augment de llengües no maternes que s'aprenen des del kindergarten, des de la guarderia. Instrument musical i llengua no materna des de la guarderia, des de la creche, o com, en català com es diu la guarderia?
Guarderia,
no? Doncs bé, això produeix que aquells nens, aquella llengua que han après, la mantinguin el rest de la vida. Que aquell instrument que han après a tocar, després, si no són professionals, el tocaran de forma senzilla, però al llarg de tota la vida, sigui la flauta, o violí o piano. Què vol dir això? Vol dir que l'augment de llengües no maternes que un nen aprèn i cultiva al llarg de la vida i les habilitats musicals apreses al llarg de la infància produeixen l'augment d'una cosa que se'n diu la reserva cognitiva, que perquè ens entenguem, posaré un exemple molt senzill. Tenim bilions, en B de Barcelona, bilions de sinapsis, de connexions. En les connexions es produeixen uns canvis moleculars que graven el record. Quan això es fa malbé, doncs ve el deteriorament cognitiu. Doncs bé, posant un exemple fàcil, imaginem que tenim una persona té 100 connexions. Si perd un 20%, se queda amb 80. Si en comptes de tenir 100, en té 100.000, si en perd un 20%, se n'hi queden 80.000. Per tant, quanta més connexions s'hagin fet al llarg de la vida i sobretot al llarg de la infància, menys possibilitat té aquella persona de deteriorar-se, perquè té una reserva cognitiva, té moltes més connexions que no pas altra gent. I quin és el drama d'Espanya? Que fins fa pocs anys l'ensenyament era molt precari. Ara les coses amb la democràcia han anat una miqueta millor, tot i així, és un ensenyament deficient comparat amb l'ensenyament, estem parlant de l'escola primària, que és la base, amb l'ensenyament que reben els nens alemanys o suecs o suïssos o noruecs, on hi ha menys incidència de la malaltia d'Alzheimer. Jo penso que les coses van per aquí.
La vida sempre s'acaba malament. Això ho dius tu, eh?
Sí, i afegeixo que una altra frase. Diu, i a vegades acaba pitjor.
Per què?
Perquè la vida s'acaba amb la mort.
Bueno, ja
i la mort no és agradable, ni que sigui amb gent gran. Ja no diem la mort en la joventut. La mort en la joventut és un trauma molt greu per la persona que mor, en primer lloc, però també per la família. Quan és un avi de 98 anys que es mor, doncs la família ja ho preveu, ja ho espera, ja toca, i molts avis, jo n'he visitat molts al llarg de la meva vida de metge, molts avis, doncs, també ja els hi va bé. O sigui, ja tampoc tenen massa interès en seguir veient més coses, perquè ja n'estan farts de tot. Vol dir que és un bon equilibri. Sempre i quan no hi hagi dolor. Ja. Això és el que s'ha de dir. Perquè morir patint no s'ha de fer. I avui dia ningú té per què morir patint dolor. Hi ha suficients mitjans per evitar el dolor d'una malaltia, del final, o ja no diguem de l'agonia.
Ens han pres els arbres. Això passa d'un dia a un altre?
No, passa d'un dia a un altre, però vostè es refereix a unes quantes històries reals que hem posat a l'inici del llibre. No passa un dia per l'altre, però el que sí passa d'un dia per l'altre és que aquella persona gran que sortia a comprar el pa i la llet i de passo donava una volta pel barri al costat de casa, aquell dia, en comptes de girar a mà dreta, gira a mà esquerra. I no se'n don compte. I això sí que passa d'un dia per l'altre. I la diferència és que anava per un carrer ple d'arbres i després, com que ha girat al revés, s'ha despistat. Aleshores va per un carrer que no té arbres. I aquell pobre home, doncs, fins que no el torna la Guàrdia Urbana a casa seva, doncs no entén res del que pot passar.
Diuen que els malalts s'obliden de l'higiene i tenen el síndrome de Diògenes.
Sí. El síndrome de Diògenes no és tan freqüent com es diu en la literatura. La manca d'higiene és una senyal precoç de deteriorament cognitiu. Aquella persona, si és home, doncs, que s'afeiti, o que s'arregli, o que es pentini, si és senyora, doncs, que es pentini, que s'arregli per sortir de casa, que passa 2-3 dies sense arreglar-se, s'ha de sospitar. És un dels elements que estaria amb una llista de senyals d'alarma que en el llibre n'hem posat diverses. Diverses llistats de senyals d'inquietud, d'alarma, de tocs d'atenció. Oblidar la higiene és una senyal d'alarma.
L'Alzheimer no entén d'antecedents.
Aquest és un tema que està sobre la taula i que amb aquest llibre de no masses pàgines, no sé si té 130 pàgines, en parlem una mica. Els neuròlegs sabem que què són, 130?
Sí. Ara t'ho dic.
Els neuròlegs sabem que moltes vegades persones que tenen Alzheimer ens expliquen que tenen familiars que també han fet una malaltia Alzheimer.
180, eh?
180. 180 pàgines. Però és que es llegeixen de forma molt fàcil.
No, ja ho he llegit. Ho he llegit corrents. No?
Sí.
He llegit de seguida.
És un llibre didàctic i fàcil de llegir. Deia que sovint trobem que hi ha famílies en què hi ha diversos, en les dues generacions precedents a la de la pacient que consulta, hi ha diverses persones que han estat afectades per malaltia Alzheimer. Però genèticament no s'acaba de trobar l'explicació. O sigui que podem dir que no és una malaltia de transmissió genètica pel que sabem avui, però que hi ha una propensió familiar.
Als 93 anys es pot tenir artrosi, no?
Tothom té artrosi a partir dels 60 anys, si no abans. Als 90 anys, evidentment, molta més. I els cabells blancs, arrugues a la pell i taques a la cara.
Lo de llegir els mateixos llibres, jo ja ho he sentit amb molta gent.
Sí, aquest cas està atret precisament de la meva mare, que va morir amb 96 anys i va fer un Alzheimer molt suau els últims 2 anys de vida. Per cert, quan parlo de la freqüència familiar en la pregunta abans, pels que ens escolten, vull deixar molt clar que l'antecedent que els metges valorem és quan hi ha un antecessor, un pare, una mare, un oncle, un avi, d'aquell pacient que va fer un Alzheimer abans o al voltant dels 70 anys. Fer un Alzheimer als 96 anys, això ja no és un factor de risc.
Ja.
Això, o sigui, als 96 anys tothom té dret a morir-se del que vulgui.
Després explica'ns una cosa que a mi em sembla que deu passar molta gent. Hi ha pacients que no tenen consciència del deterioro que pateixen. Bueno, això està una mica amb lo de la higiene, no?
Sí, i això a més té un nom tècnic que serveix com a prova diagnòstica. Això se'n diu anosognòsia, que és no conèixer allò que et succeeix i fins i tot negar-ho. El que desconeix que està perdent capacitats quan la família, i si està en edat laboral, els companys a la feina, veuen que aquella persona s'està deteriorant, això és un senyal de gravetat important.
Cèl·lules mare, què passarà quan les dominem totes?
No ho sé. Es requereixen tècniques de laboratori complexes, complicades. No és una tècnica fàcil, però sí que obre moltes expectatives i més esperances encara. Però està per veure, queda lluny.
Què és la memòria filètica?
La memòria filètica és la memòria que ens ve per l'espècie. O sigui, és la memòria que, com a espècie, doncs, hem adquirit al llarg de l'evolució dels mamífers, els homínids, els humans, els homos, els humans, al llarg de milions d'anys. Per exemple, ningú ha d'aprendre a digerir un tros de plàtano o un tros de pa. L'estómac sap perfectament com s'ha de fer per digerir el pa, o un tros de carn o un tros de plàtano. Això és la memòria filètica.
Lo important amb els homes grans és no enfonsar-los-hi la moral.
Sí, aquesta seria una qüestió que vol dir que han de viure en un entorn carinyós, afable, agradable. O sigui, si aquell avi està perdent capacitats, que no es trobi que el cònjuge o els fills, ja no dic els veïns, li diguin, però que no veus, que ja t'ho vaig dir ahir, però que no t'hi fixes. Fes un esforç, fixa-t'hi més, perquè no em fas cas. O sigui, això la persona afectada ho viu com una agressió. I el que s'ha d'aconseguir és que la gent gran visqui confortablement des del punt de vista moral. O sigui, se senti atès amb carinyo, no amb agressió.
La inseguretat afavoreix la lenta caiguda de la mesquindat, és que això...
Bueno, la mesquinesa és pròpia de l'espècie. Podríem dir que si he sobreviscut tants anys, d'acord amb les tesis de Darwin, podríem dir que és una adaptació útil per sobreviure. Si no, la mesquinesa, com el dir mentides, hagués desaparegut. Ja no ho faríem. Ni seríem mesquins ni diríem mentides. Però algun avantatge té en algun moment ser mesquí, com ser egoista. No té per què ser conseqüència d'un deteriorament cognitiu. Jo diria que això va més lligat a la biografia personal, a la personalitat de cadascú.
Perdre la memòria no sempre és l'Alzheimer.
A veure, la majoria de la gent que consulta perquè perd la memòria, en realitat no perden la memòria. En primer lloc, el que succeeix és que tenen tantes coses al cap, o potser problemes importants, de salut, ells, o un familiar, o una crisi emocional d'un altre tipus, o una crisi laboral, o estan preocupats per altres coses. Quan es tenen moltes coses al cap, costa posar atenció. I si no es posa atenció, les coses no s'aprenen. Quan jo pregunto a una persona, i vostè què va dinar abans d'ahir? I no se'n recorden. No ha perdut la memòria aquella persona. El que ha perdut és la capacitat d'aprendre, perquè va menjar el que li van servir el plat de casa, i si ni s'hi va fixar perquè estava pensant en altres coses i tenia altres problemes. O sigui, aquella persona que ve sola a la consulta i diu, mira, doctor, vinc perquè estic fent una malaltia d'Alzheimer, perquè estic perdent la memòria. Normalment no és una malaltia d'Alzheimer. A la inversa, aquella persona que ve acompanyada per 7, 8, 10 familiars, i jo sempre pregunto en primer lloc a la persona afectada, encara que tothom vol parlar, però el faig callar, i que a la persona afectada li dic, per què em ve a veure? Diu, i la resposta sempre és, diu, no ho sé, ni idea, jo estic fantàsticament bé, són tots aquests, el marit, la dona, els fills, els gendres, que diuen que perdo la memòria, però jo estic la mar de bé. En aquest cas, el més probable és que sigui una malaltia d'Alzheimer.
Què és la denominada REM?
Això és l'acrònim en anglès de Rapid Eye Movement. M'agrada que em pregunti això perquè aprofitaré per una doble resposta. És el traduït al català seria la fase de moviments oculars ràpids que tots fem 5 o 6 vegades al llarg de la nit, en què els ulls es belluguen per sota les parpelles com un neteja parabrís, un cantó i l'altre. Això les mares ho han observat moltes vegades en els nadons. Quan s'ha adormit el nadó en un lloc i l'han de traslladar, i miren, i es veu que els ulls van d'un cantó a l'altre per sota la parpella. Si es posa una linterna en un cantó, encara es veu amb més facilitat. Què passa quan hi ha aquests moviments oculars circulatoris, que és quan somiem? O sigui, el somni es produeix durant la fase REM, durant la fase de moviments oculars. I el somni, la funció que té el somni, és com la brigada de la neteja, com si en aquesta empresa que tenen vostès aquí, amb papers i sobre les taules, i gots i ampolles, etc., doncs que al marxar vostès ve la brigada la neteja i ho neteja tot. Però si troben aquest bolígraf que vostè té tan guapo a les mans, aquest no el llencen, el deixaran en un lloc a sobre la taula. Doncs els somnis és això. És la neteja de tot allò innecessari que hem anat veient al llarg del dia per escollir lo important que hem de reservar a dins de la memòria. Quan s'altera la fase REM, s'altera l'aprenentatge. Que quedi clar que el que he dit queda molt lluny de les tesis psicoanalítiques, de Freud i tot això. Jo penso que les explicacions dels somnis de Freud, això és literatura que pot ser interessant, però no té res a veure amb la ciència. La fase REM és la fase dels somnis, i els somnis serveixen per escollir el que volem aprendre. Quan això s'altera, l'aprenentatge s'afecta.
Capacitat neuroplàstica, què és?
La capacitat neuroplàstica és la capacitat per ajuntar les neurones, perquè les neurones facin sinapsis. Això ho va descobrir Sherrington a primers de segle XX, però Cajal, pocs anys abans, ho havia intuït, que això acabaria així. Recordin que Cajal és qui descobreix la neurona i que intueix que una neurona anirà a enganxar-se amb l'altra. I aleshores té una frase molt bonica que diu que en aquesta unió que ella li diu la sinapsis és el refugio del recuerdo. Això és una frase de Cajal del 1902. Carai. Doncs bé, la neuroplasticitat és la capacitat que tenim els animals en general, però especialment els mamífers, ja no diguem els humans, per establir connexions, anar fent connexions. I això depèn de l'estimulació. I l'estimulació passa per unes estructures al cervell que són veïnes de les estructures emocionals, de tal manera que l'emoció i l'aprenentatge, com saben el mòbil, els mestres, l'aprenentatge i l'emoció van molt junts. Això què vol dir? Que el reforçament de que es facin més sinapsis per la via emocional, defensem tots que ha de ser per unes emocions positives. Però allò de que la letra quan sangre entra també és veritat. Les emocions negatives també són útils per aprendre. El que passa que aleshores es fabriquen nens perversos i persones perverses.
Bueno, doncs molt bé, fins aquí. És un llibre fantàstic, tant per als que no en sabem com pels professionals. Llegiu Alzheimer, del doctor Nolasca Carín i l'Anna Malagelada. Ens pot servir a tots. És un llibre estupendo, us el recomano.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.